El síndic de greuges respon a cugat.cat. Envia la teva pregunta a síndic@cugat.cat o truca al 93 675 1587 o 93 675 1588.
Benvinguts a Cugat Televisió i a l'Espai Línia Directa. Avui també tenim amb nosaltres el síndic de Greuges Local, en Jaume Clavell. Senyor Clavell, molt bon dia.
Benvingut
a Cugat TV. Fa tot just dos dies, volíem començar per aquest tema, va ser 13D, avui és 15, a més de 160 municipis catalans, entre ells Sant Cugat, la nostra ciutat, va tenir l'oportunitat de votar la consulta sobre la independència de Catalunya. Vostè va anar-hi, el vam veure, vam poder parlar també amb vostè en aquell moment, allà davant del Club Muntanyenc Sant Cugat. Ara, dos dies després, quina valoració primer fa del desenvolupament de la jornada?
Bé, jo crec que va ser una jornada extraordinàriament cívica, molt ordenada, no va haver-hi cap problema, va ser festiva, molt lúdica, i la gent va complir amb el seu deure, que era anar a votar com li demanaven, no? Aquí hi ha alguns síndics, aquí estic en la Junta, soc vocal de la Junta de l'Associació dels Síndics, que diuen que opinen que el síndic ha de ser reservat, els altres opinen que pot ser expressar la seva opinió, i aquí hi ha un tema una mica polèmic, però jo soc d'aquells que opinen que sí, que efectivament el síndic ha de ser una mica reservat, no pot fer arengues ni polítiques, ni proclamar així la seva opinió, així de qualsevol manera. Però penso que el síndic no ha de ser un turista. El síndic d'aquí de Sant Cugat no és un turista despistat que cau aquí a Sant Cugat, al mig de no se sap quina cultura, al mig de no se sap on, no? Cau al mig d'una ciutat que té una cultura, que té una llengua, que té una manera de ser, i el síndic s'ha de barrejar amb la gent del poble, no? No pot ser tan opac, tan transparent, no? Ha de bategar com batega el poble. Aleshores, penso que la ciutadania té dret a que sàpiga, o dret a saber, com pensa el síndic en cada una de les qüestions que afecten a la població, no? Jo crec que és un deure que té el síndic donar a conèixer, ser transparent i donar a conèixer què és el que pensa. Tornant a la pregunta, fa l'efecte que va ser una jornada extraordinària, una jornada que ajuda a la democràcia, ajuda a que els ciutadans puguin expressar la seva opinió, i em sembla que s'haurien de fer molt més sovint coses d'aquestes i refletes aquests amb altres temes.
De totes maneres, la seva postura no creu que li pot repercutir davant d'altres ciutadans que potser no hi estaven d'acord i ara no saben si apropar-se o no apropar-se. Com poden veure ara a partir d'ara la seva
figura? Jo ho entenc perfectament, però veja, que el síndic bategui per unes coses com batega una part del poble, és normal, no? És normal. Aleshores, que n'hi hagi altres que el cor els hi faci bategar unes altres coses, també és normal. Però això no vol dir que el síndic, quan fa la seva feina, quan exerceix la seva responsabilitat, doncs en prescindeix d'això. En prescindeix totalment, no té res que veure, no? Aleshores, pot tenir perfectament la ciutadania la certitud de que serà tractada per el síndic tant si batega per un costat com si el cor li fa bategar per un altre. Tot bé, jo batego amb alguns que sé que no batega amb els altres, no? Però això no vol dir res amb l'exercici de la pròpia responsabilitat. Quan un és responsable sap fer la feina amb responsabilitat sense que aquesta manera de pensar o la seva manera de pensar l'afecti amb la seva feina.
I dels resultats, parlem dels resultats, primer de participació, el nivell de participació aquí en l'àmbit local, que va ser una mica més del 25%, no va arribar al 27% del nivell català. Quina valoració en fa d'aquest nivell de participació a Sant Cugat i també dels resultats?
A veure, jo em sembla que és un resultat excel·lent, no? És clar que tothom pot mirar-ho des d'un prisma diferent, no? Jo, per exemple, faria una anàlisi. Quantes persones van anar a votar? 15.000, posem en números rodons, a Sant Cugat. Doncs pensem que l'alcalde va ser elegit per 17.000 vots. És l'alcalde de Sant Cugat per 17.000 vots. Aquí van rebre 15.000, aquests. Però mirant-ho des d'un altre punt de vista, 15.000 persones, si en lloc d'haver anat a votar s'haguessin manifestat per al carrer, 15.000 persones a Sant Cugat manifestant-se pel carrer a favor de la sobirania de Catalunya, seria una cosa tan extraordinària que em parlaria, no sé, molt més del que s'ha parlat ara, no? Per tant, les coses són molt relatives. Entenc que un 25% no és massa, que ha quedat per sota les expectatives, però tot té lectures diferents, no?
Tenint en compte el 25%, li deia, a una ciutat com Sant Cugat, on els nivells de participació a altres eleccions, ja siguin ja oficials, normalment són molt elevades i sempre per sobre de la mitjana catalana i de la mitjana estatal. Per això deia la comparativa una mica d'aquest 25%, tenint en compte que normalment Sant Cugat és una ciutat molt compromesa amb el vot.
Bueno, però, escolta, ja sabeu quin és, ja ho sabeu tothom, ho sap tan bé com jo, com ha sigut aquest referèndum, no? No hi ha hagut cap ajuda institucional, els partits polítics no han participat, i esclar, els motors d'una societat, a part de la societat civil i de les associacions i altres entitats, que són les que ho han organitzat, el fallar tota la part principal de la seva representativitat o els que els hi hem donat la representació, doncs això queda coix, no? Per tant, jo penso que aquesta baixa participació és bastant normal. I a més, en una ciutat com Sant Cugat, que és tan extensa, perquè no és el mateix viure en una ciutat amb cases de pisos alts que hi ha 15 veïns en una zona de 300 metres quadrats que cada 600 metres quadrats un veí o una família, no? Tot això comporta que hagi sigut, suposo, molt més dificultós per als organitzadors que no pas... Bueno, barra, jo no estic per justificar si s'ha votat més o menys, això no estic per això, no? Em preguntes sobre la valoració i te la faig.
Els resultats són positius, el nivell de participació no era baix, però els resultats a cap al sí, que és el que es votava, sí o no, el sí és majoria absoluta d'un sí a Sant Cugat i també a Catalunya. A partir d'aquest sí, d'aquest 93,5% de sís a Sant Cugat, quina lectura es pot fer del futur de Catalunya després d'una consulta popular i després de què?
Hòstia, no, jo no sóc un analista polític ni molt menys, el que passa és que tinc la meva... Penso, esclar, això em fa pensar, no? Esclar, el vot ha sigut... Positiu en el sentit de que ha sigut sí, no en el sentit de que convé més o que convé menys, Ha sigut un vot positiu del 90% i escaig. Segurament ja són tots els que volien votar que sí, per això ha sortit aquest número tan alt, perquè els que no volien votar no, segurament s'han quedat a casa seva, algun hi ha anat, no?, per comportar-se cívicament, com aquell que diu, no? Però els que han anat a votar ja tenien prepensat i predecidit el seu vot, vull dir que això a mi no m'estranya, gent, era previsible. Què passarà? Bueno, jo soc dels que creu que, contràriament al que pugui opinar el president del govern i molta gent i dirigents de l'estat espanyol, que menyspreen aquests referèndums o diuen que això no porta enlloc o que és un camí sense sortida, jo crec que efectivament, jurídicament, és un camí sense sortida, això no se li pot donar la volta, però crec que alguna cosa es mou, i això és evident, vull dir, la percepció que pot tenir la gent, sigui veritat o no, és que alguna cosa es mou, no? Almenys hi ha molta gent que surt de l'armari, quan surt de l'armari em refereixo a independentistes que surten de l'armari, que tenien por, etc. perquè han sortit 15.000 persones de l'armari aquí a Sant Cugat, Segurament abans n'hi havia 4 que proclamaven el seu afany independentista, no? Ara ja són uns quants més, no? O sigui, que jo crec que els partits polítics de Catalunya això no poden obviar-ho, no? I aleshores han de pensar que hi ha una part de població que té aquest afany i ara podrien dir per què el tenen, no? Per els problemes de l'Estatut, el Tribunal Constitucional, per els problemes de l'encaix de sempre, per problemes de la llengua, per problemes de reacció, etc., no? Però ho haurien de pensar-ho molt bé i prendre nota de tot això. O sigui, jo crec que és un llindar que s'ha passat i que comportarà maneres de procedir diferents.
Si li sembla, deixem aquest tema, ens centrem en altres qüestions que també li toquen molt de prop a vostè,
més, segur que molt més de prop, segur que molt més, segur.
A la seva feina diària com a síndic de greuges local. Ara, quins casos, que és el que ens interessa, està coent en la seva oficina? Quins casos té entre mans? Quins casos acaba de tancar?
A veure, la meva feina, a veure, per explicar-ho aquí davant dels televidents, no, és una feina que jo rebo queixes contra l'administració, etc. No? Algunes vegades no és contra l'administració, em demanen consell, etc. No? Aleshores, clar, si jo començo a explicar les queixes que rebo, em diran els televidents que aquest síndic és un rondinaire, no? Perquè, és clar, hauria d'expressar les queixes individuals de cadascun, no? Però, generalitzant, que es cou a la meva oficina? La meva oficina rebo queixes de tot tipus i de tots els àmbits, no? D'alguns més que un altre, de la memòria ja consta, etc. Sou bastant explícita en la memòria, en el discurs que vaig fer en el ple per acompanyar la memòria, vaig ser bastant explícit, em sembla a mi, però hi ha un tema que hi ha un tema que em preocupa una mica, i és que el tinc pendent, que he demanat informes que encara no tinc, Per tant, entre cometes, el que penso jo és que sobre l'utilització de la via pública. L'utilització de la via pública, hi ha casos que hi ha gent que utilitza la via pública i la policia local doncs els hi posa multes, no? Hi ha un cas, per exemple, d'ocupació de la via pública perquè uns nois, uns joves, una joventut, va fer una mena de reunió i van amb una plaça d'aquí de Sant Cugat, van fer un intercanvi, i s'intercanviaven coses, no? I aleshores la policia van posar la pancarta
un mercat
d'intercanvi. No era droga, no era res, objecte es conté casa, conté aquí, no? Un intercanvi, van posar un mercat d'intercanvi. I allà estaven, no? I la policia va anar-hi. Aleshores van arreplegar 6 i els van posar 2 multes a cada un, per lo mateix, falta de llicència municipal, no? Aleshores, aquestes multes sumaven 1.800 euros, tots plegats, quan hauria de ser una multa, perquè era un acte unitari, no? Hauria de ser de 150, i si l'havien de pagar entre 6, cada un havia de pagar 25 euros, no? Però no, això és, jo crec que és el de menys. El que hi ha darrere de tot això és l'utilització de la via pública. És el mateix utilitzar la via pública, els top mantes que venen objectes pirates, piratejats de tot arreu, siguin bolsos, siguin CDs, siguin DVDs, sigui el que sigui. És el mateix que 4 nois que es reuneixen a fer un intercanvi quan no molesten a ningú, quan ningú es va queixar, quan no molesten el tràfic. Això a mi em fa la feta que és l'expressió pura d'una societat i d'una ciutat mediterrània, no? Que la gent es reuneix, és un acte lúdic, és un acte d'unes persones que... Això no poden fer-ho. No ho sé. Estic esperant que l'Ajuntament em digui alguna cosa. Però em sembla que tothom, lògicament, pot veure la diferència d'un top manta que ven coses, que fa un negoci, amb altres que no fan ni negoci. No intercanvien ni diners. És una cosa lúdica. És un acte social, podem dir. I això no es pot fer en una ciutat mediterrània com la nostra, en el carrer. Això no podem ocupar la via pública, els ciutadans, per fer coses d'aquestes. Per això que l'ordenança, em sembla que l'esperit de l'ordenança és evitar que els drets d'uns doncs impedeixin els drets d'uns altres. Això ho trobo perfecte. Però en el fons d'aquesta ordenança, l'esperit no és multar a gent que exerceix aquesta activitat. Això és el que vull dir.
Però és un intercanvi que va passar fa poc, perquè sabem...
Sí, és actual això.
És actual, perquè sabem que em sembla que abans d'estiu va passar una cosa similar i...
Segurament és la mateixa, perquè les coses es retracen, no?
I encara està així, sí.
Encara està així, sí.
I què més té? Què més té que ens interessa?
Home, a veure, tinc alguna queixa, no masses, i un tema que em preocupa bastant és el tema, i he fet algun article sobre aquest tema, alguna queixa de gent que anant per al carrer de vianants és atropellada. Ha rebut empentes dels ciclistes. Aleshores, jo crec que és un tema que l'Ajuntament hauria de tenir més cura, no? Jo crec que els ciclistes i els vianants no haurien de compartir el mateix espai. No pot ser. No pot ser perquè hi ha problemes. I a més, el problema és que jo no sé qui té. Si hi hagués un problema greu, que hi ha hagut, trencadisses de cames i coses, per culpa de ciclistes, jo no sé qui van a reclamar. Però és el mateix, un ciclista i un vianant, que dos cotxes que topen, aquests sabem que tenen assegurança obligatòria, el ciclista segurament no en té, no? I l'altre tampoc no en té. Qui té la responsabilitat d'això? És l'Ajuntament per permetre-ho? La que ha sofert els danys, la que ha sofert els danys, ha d'anar contra el ciclista? És un tema de persones privades? És un tema que intervé l'Ajuntament? No ho sé. I em sembla que això s'hauria d'aclarir, no?
Vostè creu que...
Estoy en ello, que diuen els castellans.
Però vostè creu que els ciclistes no haurien de passar per allà,
no,
on passen els vianants?
És absolutament.
Dir, només al lloc...
Els ciclistes han de tenir el seu espai. I els vianants ja tenen el seu. No poden anar per... No haurien de poder anar per la vorera. No haurien de poder anar per el carrer Santa Maria, per el Santiago Rossinyol, ni cap dels carrers que estan expressament senyalitzats com a zona de vianants. Això és per vianants. Els ciclistes ja tenen, ja se fan de carrils de la bicicleta. Doncs que se fallin uns quants més. I si no, una altra cosa, és una màquina, no? Pues la màquina que comparteixi com les altres màquines, amb els cotxes, que no passa res, Els ciclistes per què no poden passar per el carrer, per exemple, Francesc Moragues? Per què no?
Però perquè després no respecten els senyals de circulació d'un vehicle normal, si estan
vermells.
No,
haurien de respectar, que els posin
una multa. Això no ho ha dit vostè, si estan vermells, el ciclista passa.
No hauria de passar.
No hauria de passar.
Haurien de respectar els senyals. I a més, escolta, pensem que aquí a Sant Cugat la velocitat dels cotxes està limitada a 40 km per hora, no? 40. I els ciclistes també hi poden anar. O sigui que quasi bé, per la velocitat relativa, quasi bé van parats, Quasi bé van parats, perquè 40 un, 40 l'altre, és com si anessin parats, no? Aleshores, fa la feta que no hi hauria cap problema de seguretat, perquè els ciclistes, a més, són especialment hàbils. I almenys jo comprovo cada dia com passejo. Jo passejo cada dia per la Santiago Rossinyol i per el carrer Santa Maria. I veig que són habilíssims, perquè et sortegen, compte com el... Com l'eslàlom de l'esquí,
Van... Són
hàbils, no hi ha por per això, que circulen amb els cotxes.
Doncs amb els cotxes dels ciclistes. Ara, d'aquí dues setmanes, acabem l'any, aquest 2009, començarem un nou any. Quina valoració en fa d'aquest any, dels objectius que es va marcar, del que s'ha fet, del que no s'ha fet, del que ha quedat en el tinter? Com ho valora?
Bueno, jo tinc... en la memòria vaig posar diversos objectius. Els que depenien de mi, quasi tots estan complerts, almenys hi hem posat tot l'empeny i tot l'afany i tot l'interès i tot el treball perquè es complissin, no? Jo crec que estan complerts, no? N'hi ha alguns que ja no depenen de mi, com alguna ajuda de recursos humans, més que materials, que materials els tinc tots, recursos humans que no tinc, i això pues, m'impedeix anar a aconseguir uns objectius que tenia planificats, com un programa d'educació en valors amb la joventut i en les escoles, que l'he iniciat i l'he aturat, un programa que encara torno a mirar a veure si podem fer alguna cosa amb l'Ajuntament, amb els casals dels avis, amb la gent de la tercera edat, per tornar a conèixer la figura del síndic i els drets i les obligacions i tot. Però això, esclar, comporta que no hagi pogut assolir aquests objectius. Estic content que s'hagi complert, per exemple, una cosa que em preocupava molt era el tema de la policia local, que vosaltres sabeu, perquè m'heu causat alguns problemes amb la vostra pàgina web, la gent sap, les que estan acostumats a llegir-ho, és un tema que em preocupa bastant, no? I aleshores vaig fer unes suggerències, i ho posaven a la memòria, suggerències que vaig tenir la gran satisfacció de veure que algun partit polític l'havia recollit, la va presentar com una moció, aquesta moció es va convertir en una declaració institucional i tot l'Ajuntament en ple la va acceptar. I sé que ara, sobre la policia, no? I sé que ara estan en el procés de fer el reglament d'una assemblea de seguretat ciutadana, no? I això a mi em complau enormement perquè crec que és una feina que durarà anys, durant la moció aquella, si han de complir tot el que es proposava, aquesta declaració institucional trigaran anys a posar-ho en pràctica. Però per aquí es comença. I això és una satisfacció enorme per mi.
En general,
entre altres coses, no?
En general, suposo que la satisfacció és positiva és durant aquest any, i de cara al 2010, que ja començarà d'aquí dues setmanes, quins objectius es marca vostè per anar avançant a la seva feina?
Jo acabo aquest any, diferent d'altres anys, acabo el període, tancaré la memòria, trencaré els casos el 31 de desembre, perquè altres anys anava del dia 3 al dia 2 de maig, que és quan vaig prendre possessió, però això creava moltes dificultats per presentar la memòria en temps que em marca el reglament, i ara faig un exercici, diguem-ne, de maig a desembre, que serà menor, i després ja els anys següents seran de 1 de gener a 31 de desembre. Els objectius que em marco és continuar exactament el que he fet fins ara, no? Si puc, tornaré a reemprendre aquests programes que tinc parats, però per això necessito ajuda, i si no la rebo, ja vaig dir que miraria de firmar un acord, un protocol amb l'Escola de Protocol de Catalunya, o alguns, per poder tenir aquest personal per temes concrets, no? Això ho miraré, perquè això m'interessa molt. El programa de joventut em va agradar molt, tenia ocasió de fer-ho en dos cursos de l'Escola de la Floresta, una escola pública, i en dos cursos de l'Escola Vents, una escola privada. I va ser, sap greu dir-ho, però va tenir molt èxit, els professors van quedar molt contents, els alumnes també van quedar molt satisfets, i a mi m'agrada molt. També ho farem la gent gran, també ho procuraré fer-ho, però el cor se me'n va per la joventut, no? És diferent. Parlar amb la joventut, amb els nanos de 12, 13, 14, 15 anys, que t'omplen d'una tendresa especial, que amb la gent gran, que ja sé que ho s'ha de fer també, no? Però són programes que em complaurà molt poder-los tirar endavant, no? És un objectiu que no deixo.
Doncs amb aquest objectiu que vostè posa li empeny, hem de deixar aquí l'entrevista, senyor Clavell. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. I espero que ens trobem l'any que ve ja amb noves coses a parlar i a comentar.
Aquí estic, al peu del canó. Gràcies.
I vostès recordin que la informació continua constantment a internet, a Cugat Diari i a Cugat Televisió, a l'adreça electrònica cugat.cat.
El síndic de Greuges respon a cugat.cat. Envia la teva pregunta a síndic@cugat.cat o truca al 93 675 1587 o 93 675 1588.